Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El primer secretari del Partit Socialista, Salvador Illa, no descarta ser investit amb els vots del Partit Popular, tot i que reitera que la seva opció preferent és que Esquerra i els Comuns, amb qui suma majoria, li donin el seu vot favorable perquè pugui ser el pròxim president de la Generalitat. En una entrevista a RAC1 ha assegurat que està negociant amb la majoria de forces polítiques i, de fet, no descarta, tampoc entendre's amb Junts, tot i que de moment no ha parlat, diu, amb el candidat del partit, Carles Puigdemont. A hores d'ara, el guanyador dels comicis diu que la seva estratègia no és repetir l'operació de l'Ajuntament de Barcelona, on l'actual alcalde socialista, Jaume Collboni, va ser investit gràcies al sí del Partit Popular.
Jo no crec que sigui el suport, diguem-ne, més adient per mi ara. Diguem-ne, jo em sento molt més còmode amb aquelles formacions que tenen, comparteixen amb mi veus progressistes, amb diferents accents i amb diferents mirades, no? Crec que el més raonable és que aquelles formacions que comparteixen aquestes visions, aquests principis progressistes, doncs puguin donar-me suport, no?
Sobre si el Partit Socialista farà servir la presidència del Parlament com a moneda de canvi per convèncer Junts o Esquerra, ella diu que ha de ser un càrrec que ha de ser representatiu de les majories del Parlament, de manera que no és descartable que pugui caure en mans d'alguna d'aquestes dues formacions independentistes. I també apunta que el Partit Popular i ha de tenir representació. Més qüestions. La Guàrdia Civil no troba indicis de delicte de tràfic d'influències en l'actuació de Begoña Gómez. El text fet públic per El País conclou que la parella de Pedro Sánchez no va influir en el milionari rescat d'Air Europa ara fa 4 anys, ni tampoc en els contractes de Red.es a l'empresa Innovanex. Begoña Gómez tampoc, diuen, ha rebut subvencions públiques, contràriament al que va publicar The Objective i que va servir de base per la denúncia de Manos Limpias. Tot plegat a l'espera de veure si el govern espanyol pren mesures després de les declaracions del president argentí Javier Milei contra la dona del president espanyol. En una entrevista a Ràdio Estel, el catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Girona, Salvador Martí, descarta que el govern espanyol trenqui relacions amb l'Argentina, ja que hi ha, diu, molts interessos econòmics. Són declaracions a la Caravana.
Jo crec que és un conflicte epidèrmic, és un conflicte simbòlic i molt vinculat a la campanya electoral del 9 de juny. Per tant, més que trencar relacions, el que succeirà és que hi haurà una tensió en el proper mes i, evidentment, una distància entre personatges polítics, però no crec que vagi més enllà.
En tot cas, el catedràtic creu que la crisi no anirà més enllà. Ho escoltàvem ara, que demanaran a consultes als ambaixadors i retirar també un ambaixador de l'Argentina. Aquesta, diu, serà la petició al govern espanyol. Un fet que podria generar molt malestar entre tots dos països. I abans dels esports, una darrera informació, perquè els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup especialitzat en furts a gent d'edat avançada quan retinaven diners de caixers automàtics. S'ha pogut detenir a 4 dels 5 investigats que actuaven a Barcelona, a Girona i també a Tarragona. Els arrestats acumulen 12 fets delictius i haurien estafat més de 21.000 euros. Feien servir el mètode conegut com la sembra, és a dir, aprofitaven que la víctima treia diners per mirar el PIN que introduïa. Després llançaven un bitllet a terra dient-li que era seu i quan la víctima l'agafava, un d'ells li sostreia la targeta del caixer i retirava diners o feia compres fraudulentes. A punt d'enfilar les 11:04, plana esportiva, l'Espanyol es retroba amb la victòria i supera per 2-1 a l'Oviedo. D'aquesta manera s'assegura jugar els play-offs d'ascens a primera divisió. Els pericos també mantenen les opcions de pujar de categoria directament sense haver de jugar una eliminatòria, però aquesta opció és molt més remota, tenint en compte que només queden 2 jornades per acabar la Lliga de segona divisió i que la distància amb el segon classificat és de 3 punts. En el partit d'aquest dilluns, l'Oviedo s'ha avançat amb un gol de Luengo, però Braithwaite de penal feia pujar l'empat al marcador 10 minuts més tard. L'Oviedo tornava a posar-se per davant abans de la mitja part, però l'àrbitre anul·lava el gol per fora de joc posicional, una decisió molt protestada pels visitants. A la segona meitat, una diana solitària de Cabrera donava els 3 punts a l'Espanyol. El proper partit dels pericos serà diumenge que ve al camp de la Morevieta. Doncs amb l'Espanyol acabem. Més informació d'aquí una hora, a les 12 del migdia. Recordin que sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la Caravana.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, i a aquesta hora ja sabeu que cada dimarts encetem nova secció de filosofia millennial amb un centennial. Un centennial de nivell, però... Leo Espluga.
Així fa gust, que et presentin.
Mira, veus, que bé. Anava a dir il·lustrat, però no ho sé...
Bueno...
Sí, eh?
Sí, per què no?
Val, persona il·lustrada.
Sí.
Avui, mira...
Per la il·lustració.
Sí, sí, sí. T'havia posat deures.
Sí.
I m'has fet cas.
Sí.
Ja està.
Bueno...
Està molt bé.
Contra tot pronòstic, no?
Contra tot pronòstic.
Bueno, saps això de totes les setmanes... bueno, si això, potser no li passa a la gent, però a mi em passa com a mínim, que quan tinc moltes coses... O sigui, com sóc una persona... sóc molt caòtica.
No.
Però alhora...
No creïm.
No es nota, no? M'agrada fer com sentir-me bé fent una cosa.
Sí.
No? Llavors tinc com mil coses pendents a fer i en faig una. I aquesta setmana doncs ha tocat a tu.
Que bé.
Has estat de sort. O sigui, has sigut la cosa que m'ha fet sentir malament.
Veus?
Mira, que maco, eh?
Li vam dir Leo la setmana passada, escolta, que s'apropen les eleccions europees, que són el 9 de juny. Parlem una mica d'Europa amb base filosòfica.
Sí.
Però no comencem això.
Clar, és que és un tema...
Un tamarro, eh?
Joder, és un... Vamos,
tamacle.
Gegant. O sigui, és el tema d'una vida, no?
Sí, sí, sí.
Però bueno, podríem dir diverses coses. A mi sempre m'agrada dir, primer de tot, que la idea d'Europa és una idea estranya. Mm. Realment, si ho penses. O sigui, la idea d'Europa com a un bloc unitari, ideològic, és una construcció que es fa molt recent. Una construcció molt recent. Mm. I per això necessiten d'aquesta publicitat constant. O sigui, em fa molta gràcia la publicitat que hi ha al metro, a tot arreu, de sobre Europa, no? Això és llibertat, això és Europa, no?
Mm-hmm.
A la publicitat que hi ha també per internet, o sigui, necessiten publicitar-se, no?, ideològicament.
Un dia, crec, Leo, i ara continuem, però jo crec que ja n'hem parlat, però crec que estaria molt bé tornar-ne a parlar un altre dia, de la paraula llibertat, també en base filosòfica. Ho dic perquè és una paraula que darrerament, des de la política, escolta'm, s'usa, jo crec que és una paraula prou rellevant i prou important...
Usos i abusos de la llibertat, clar, no?, diríem.
Com per, perdoneu, però com per prostituir una paraula com llibertat. Uh-huh. I crec que darrerament s'està fent molt. Però vaja, avui estàvem amb Europa.
Bueno, mira, parlant d'Europa i de prostituir paraules i idees, i és una mica la idea d'Europa, no?
Sí.
La idea d'Europa és curiosa, perquè a mi sempre m'agrada pensar que... Quan apareix el tema d'Europa, no m'indica una conversa familiar, no sé què, el que sigui. Jo sempre dic que Europa és un conjunt d'imperis fallits.
Uh-huh.
Literalment, o sigui...
Sí, sí.
D'antics imperis. O sigui, és l'antic... O sigui, Europa és el viejo mundo, que intenta actualitzar-se constantment, però té una tensió molt forta entre tot aquest passat imperial... aquest passat mític, no, l'Europa mítica, i un present decadent, no? Té una tensió aquí molt forta, sobretot perquè, clar, si ens posem a pensar, tens l'imperi francès, tens l'imperi napoleònic, tens el Regne Unit, no? L'imperi britànic, o sigui, que és allò una gran... Tens l'imperi austro-húngar, tens l'imperi espanyol, no? Tens corones, tens... O sigui, a Itàlia tens tot el... Tens l'estat papal, no? O sigui, tens el Vaticà, vull dir... Hi ha tota una sèrie d'històries que venen de molt lluny,
sí,
amb projectes. Tens l'imperi romà, també. O sigui, tens els otomans, l'imperi bizantí. O sigui, hi ha tota una història aquí. Per això és molt interessant a Turquia. És una tonteria, però això parlo molt amb un amic. Potser per parlar Europa, pensar en Turquia és una cosa molt particular, perquè és un fora i a dins.
Sí, absolutament.
Però és un cas molt, 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 molt interessant, perquè realment Turquia com a tal sí que són, hi ha una gran força europea allà, perquè no es consideren musulmans allà. O sigui, és un tema interessant, és interessantíssim el tema turc, no?
Jo sempre recomano anar a Estambul, perquè en una part de... Sabeu que està separat pel riu, Estambul, no? En una part hi trobareu a la Turquia més occidental, més europeista, inclús, i a l'altra banda hi trobareu una Turquia sent Estambul, sent la mateixa ciutat, hi trobareu una altra Turquia que no té res a veure.
És que és fort, és molt fort. O sigui, és com els dos murs, com el món oriental i el món occidental. Sí, 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 o sigui, sí, està allà, i per això és un cas molt interessant, i per això hi ha com aquesta... Tenen una crisi interna constant per intentar amb el tema d'Erdogan, el poder... És molt complexa, no?, la idea turca. Però és que és veritat que Europa, en un sentit contemporani, Europa, més que un conjunt territorial, que ho és, hem de diferenciar també, que això... Anem a començar per aquí, diguéssim. La idea d'Europa com a unió econòmica i la idea d'Europa com a idea ideològica o cultural, el que és un europeisme, un occidentalisme. No? Aquí hi ha una diferència fonamental.
Val.
Per què? Perquè la Unió Europea com a tal és una unió econòmica, que després es serveix de les raons ideològiques per justificar això, no? Diguéssim, aquesta seria la meva tesi. Molt simplificada, però diguéssim que és això.
No, si més no, neix així, segur.
Sí, neix l'any 93 com un intent d'actualitzar-se, que ha caigut el bloc oriental, cau la URSS, doncs aquí hem de fer alguna cosa, diguéssim, literalment, no? Ja la URSS està desmembrant, doncs, la OTAN és el 49 humana, no?, que és una unió militar, però també fa serveis econòmics, la trilateral ha sigut l'any 73, l'informe de la trilateral amb Japó, alguns països europeus, no? O sigui, a Japó, França, i una Europa una mica més o menys d'aquella manera, i Estats Units. Doncs clar, és una idea per no quedar-se enrere dintre del món globalitzat, no? D'un món que s'està globalitzant cada cop més, i Europa ja no té potència per... Els països per si sols són impotents per competir amb Xina i Estats Units, no? Xina està creixent, però avui en dia parlaríem de la Índia, també, i parlaríem de... Bueno, en el geopolític no pots competir, no? Som petits paisets. Llavors es fa aquesta mena d'unió econòmica, es fa una Constitució Europea.
De fet, fa molts anys que sento, Leo, que la idea d'Europa com la pretensió de fer una mena d'Estats Units a l'europea.
Sí, és una idea que agrada molt. Això és el gran pensador d'Europa... És... ai, ostres, m'ha passat pel cap i no. De la segona generació de Frankfurt, tens, aviam, la primera que són Adorno, Benjamin Horkheimer, i a la segona tens el de la teoria de la parla política. Com pot ser que no m'estigui venint al cap això? Ostres,
ara,
és molt fort,
ara
això.
Ara ho trobarem, Leo.
No ho busquis.
No, eh?
No. Em posa molt nerviós, això. Horkheimer... Uau.
Està pensant com si fos el trivial, això. No ho busco, Leo. Ara m'ho
estic passant molt malament, eh? O sigui, puc dir la seva teoria, però és el pensador dels actes de parla, de la teoria de la raó discursiva. Ai, per favor, mare de Déu. O sigui, és el... Buah, haig de buscar-ho.
Passa res.
Perdó.
Passa res.
Per què em donen aquests veïos?
Perquè portes moltes dades i molts noms al cap. I punt.
Ja, però aquesta és important. Totes són importants.
Totes,
no, però...
totes són importants. Ara el Leo que està buscant. Ostres,
em sento molt ridícul, eh?
No, home, no, el pensador del que es volia...
De la segona generació, el més important de tots. O sigui, l'he llegit i l'he estudiat i l'he criticat. O sigui, sobretot l'he criticat molt, aquest autor. A Habermas, carai, el Jürgen Habermas. Si encara es viu, encara es viu. Però Jürgen Habermas és el pensador de la Constitució Europea. O sigui, una mica, no? És el gran pensador de la idea d'Europa. Uh-huh. Per mi, de manera bastant acrítica, per això dic que l'hem de criticar, però, o sigui, diguéssim que és aquest intent de fer una nova il·lustració. Uh-huh. No? Una, per on va també una mica la Marina Garcés, diguéssim, no? Aquesta idea d'una nova il·lustració radical, que mira cap Orient també amb els ulls oberts i mira cap a... és crítica amb el seu propi passat colonial i de més, a vegades potser més de retòrica que de mena real, no? També uh-huh. és veritat això. Però hi ha una defensa d'Europa com els intel·lectuals i els filòsofs, no? Perquè aquí una cosa són els propagandístics militaristes, no? Que poden ser els de letra lateral, que justifiquen les accions bèl·liques. I després hi ha com els filòsofs, no? Que els agraden justificar les idees de manera més cultural. Uh-huh. I sí que és que la defensa d'Europa és una defensa com a bloc cultural de la tradició. Diguéssim, hi ha una genealogia construïda a posteriori, mítica, evidentment, segons la qual, per algun motiu, Europa, no? Especialment Alemanya, perquè és qui té el bloc unitari a nivell... És qui mana Europa, no? Una mica. Uh-huh. Alemanya-França, una mica. Sembla ser que, per algun motiu, Centro-Europa són majors hereus del món hel·lènic que no pas la gent de Síria. Uh-huh. Estic fent cara de sorpresa.
Sí,
al plató,
sí, sí, sí.
Per algun motiu, plató, gent que està a milers de quilòmetres... Però jo em sento gravat ara mateix.
Sí, 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 sí.
Em sento observat.
Val.
Tenen més... Doncs sí, doncs es consideren hereus del món hel·lènic, mm-hmm. no? Hereus de Plató, hereus de la democràcia ateniense, no? De Pèricles. Sí. No? O sigui, per algun motiu Angela Merkel té molt a veure amb Pèricles, el qual jo no acabo de veure aquí el punt, però sí que Europa teix aquesta genealogia cultural mm-hmm. Que es construeix a la il·lustració, aquest discurs il·lustrat, segons el qual, a través de la ciència, de la raó, de la cultura, ens hem emancipat del món bàrbar, uh-huh. dels bàrbars, no? dels bàrbars, de la gent dels salvatges, de la gent de les tribus, i ara vivim molt bé, tenim un accés a la cultura, tenim sanitat pública, tenim coses, uh-huh. Llavors, per això mateix, és una idea que cal defensar. No? Perquè ens amenacen els bàrbars.
Fem una cosa, perquè has dit una cosa que m'ha interessat molt i em fa sortir una mica del discurs proposaves, però segurament té que veure. Em parlaves de l'Europa lligada en aquesta tradició.
Sí.
I jo pensava mentre parlaves, és que comúment es presenta el tradicionalisme uh-huh. com a conservadorisme. I jo em pregunto si necessàriament estan relacionats.
Això és molt interessant. Hi ha un pensador meravellós per pensar això, precisament que em plantejaves, que és Walter Benjamin. Uh-huh. Walter Benjamin se l'acostuma a tildar d'un autor hipercrític, destructiu, i a més, quan és autor, precisament, que té un gust molt exquisit uh-huh. per observar precisament com les coses a vegades no són com ens sembla, no? I tinc un amic que per exemple, va fer la seva tesina del màster, a més, sobre aquesta qüestió, sobre la qüestió de la tradició, i és molt interessant veure com la tradició, però jo sempre dic que la tradició és allò, és la perpetuació de la vida, d'alguna uh-huh. manera, no? Parlàvem la setmana anterior de tècnica, de la idea de la tecnologia.
Sí, de la tecne.
No? I com la tecne era una mena d'externalitzar la memòria i fer que perduri. Pues la tradició pot ser, o hauria de ser, una lligaçó viva a la qual, a través de la parla i del gest, perdura generació rere generació un coneixement. No?
Yeah.
Un coneixement, la tradició, moltes vegades, pot ser progressista en tant que pot ser una defensa de la vida. Això és l'interessant, no? Nietzsche, per mi, és molt atinat quan diu que la gent tradicionalista el que busca és mantenir les condicions de vida que han fet la seva vida possible per als altres, no? És a dir, si jo... Les coses que a mi m'han fet d'aquesta vida vivible, les vull mantenir perquè la següent generació pugui viure amb les coses que a mi m'han fet possible la vida. No? En aquest sentit, una persona tradicionalista s'hauria d'oposar al canvi climàtic, de manera coherent, no? Perquè això no permetrà continuar amb aquest llinatge de vida i tradició. No? Quin és el problema, diu Nietzsche? Que moltes vegades s'acaba confonent el que hem de conservar i acabem mantenint allò que impossibilitava la vida i allò que la permetia l'eliminem. No? Que és aquesta gran confusió que té la gent entre la tradició i el folklore, que és una cosa molt diferent, no, diguéssim, on la gent acaba tenint una relació a vegades fetichista amb la tradició, i llavors ja no es viva.
Això és allò és allò de... Sí, m'agrada molt quan ve el Leo Espluga, deixa'm-ho dir i fer-ho públic, i amb ell li dic molt sovint, però li dic, va, poso deures, parlarem d'aquest tema, i acabem parlant d'una altra cosa totalment diferent. Però em fixo en un estat com l'estat espanyol, per exemple, que jo crec que... A França podríem dir tres quarts del mateix, inclús jo crec que a Anglaterra també podríem dir tres quarts del mateix, però jo crec que Espanya s'ha confós molt comunament aquesta tradició amb el folklore, fins al punt que... ens hem menjat ja tots que sangria, paella i flamenco és l'Espanya sencera.
I és una pena, perquè això és una cosa molt interessant que parlo molt, per exemple, amb un dels meus millors amics, que és andalús, és d'un poble de Jaén, i ho parlem molt, no? I que és molt fort com el colonialisme dut a terme pel franquisme, el propi poble andalús, i veu la seva arrel mediada a través de la publicitat franquista,
sí, sí,
en un sentit no autèntic, que és una cosa molt forta. És a dir, aquesta confusió és una pena perquè la gent no se n'adona que aquest folklore, entre cometes, no té res de tradició, sinó és una creació ad hoc, espectacularitzada, per crear una identitat falsa a posteriori que funcioni com a producte comercial. No? És a dir, en aquest sentit, s'acostuma a dir que hi ha cert autor tradicionalista, no? Sobretot, per exemple, el que s'anomena els socialistes cristians, no? Chesterton, d'aquests autors, no? que són molt interessants, i en aquest sentit sí que diuen que la força el tradicionalisme és una força anticapitalista, perquè no vol l'acceleració i la que s'usurpin,
sí, sí, sí,
àmbits de la vida, no? I que es converteixin en producte. Vull dir, és una defensa d'una vida més que permeti la calma.
Mira, t'agafo això per repreguntar-te i tornar a enganxar amb el que estàvem parlant, que és la idea d'Europa. Europa s'ha convertit darrerament en un producte?
Clar, lo interessant d'Europa, i per això ho podem veure amb Eurovisió, amb els fons europeus... No.
Next Generation, eh?
Els famosos fons europeus que han servit per treure la identitat de tots els pobles de Catalunya. Perquè amb bancs i places horroroses. O sigui, ho sento molt, però és veritat. O sigui, com ha sigut una pèrdua d'identitat descomunal, aquests famosos fons europeus, no? El Next Generation, la Unió Cultural, els joves estudiants, l'Erasmus, no? I és una manera de perpetuar el flanerisme de classe, on la gent privilegiada es pot permetre passar-s'ho bé durant uns mesos i obtenir una experiència com si anessis a la París del segle XX, l'únic que ara, doncs, en canvi d'anar-te'n a l'òpera, te'n vas a veure sangria de 3 euros i a conèixer un italià i ja està. Vull dir, però la gent pobra segueix quedant-se aquí, no? És lo interessant. Vull dir, això s'ha convertit d'Europa. Europa és, d'alguna manera, un conjunt d'ajuts, perquè després tampoc té cap mena d'importància a nivell internacional, vull dir...
No, l'hauria de tenir. L'hauria de tenir, ho dic, perquè ara vindran unes eleccions el 9 de juny i estaria molt bé recordar que els pagesos de Catalunya van sortir al carrer no només per les polítiques del Departament d'Agricultura d'aquest país, que també, sinó sobretot per les polítiques que es volien mantenir des d'Europa.
Clar, l'interès és que aquí hi ha una tensió.
Per tant, si hi ha incidència directa en la ciutadania.
Sí, que el que succeeix aquí amb la idea d'Europa és que estem a un callejón sin salida. Som un joc de suma zero. Per què? Tant per una banda, això es va veure molt clarament per mi durant l'època del procés, no? On, per una banda, tens una sèrie el catalanisme liberal que també era completament ingènua. Europa ens mira. Ostres, jo, vamos, em peto de riure. Europa ens mira, quin valor! O sigui, Europa ens mira i Europa ens salvarà. O sigui, els jutges de Bèlgica ens salvaran.
Més del 17, eh?
Quin valor. Si no van intervenir als anys 30 i intervenen ara. Per favor. Amb el pacte de no agressió que va haver aquí durant... Aviam. aviam, no siguem aquí innocents, vull dir.
Estem encenent ja, eh?
Però és veritat.
Sí, sí, sí.
És
sí,
que
sí,
em fa molta gràcia, vull dir. Com a la gent que va rebre el plan... O sigui, el franquisme, l'Espanya del plan Marshall, uh-huh, de cop intervindrà perquè... Aviam, perquè han pagat a la gent, sí, home, ja. No, ho sento, o sigui, no. Però ara també els altres de... No ens cal Europa. Els de la bandera negra, no ens cal Europa. Fora d'Europa. Dius, aviam. No, serem Catalunya autàrquica.
Jo fa temps que dic en aquest programa, i mira que no llegia les opinions personals, i més en política me les reservo molt, però que estem vivint en un món on es pretén que tot sigui blanc o negre i tot s'encamina cap al gris.
No, clar. Vull dir, perquè la realitat sempre és bastant més...
Punyetera.
Punyetera del que sembla.
Sí, mai tant.
Perquè, clar... Vull dir, pensar-se que a l'any 2000, al segle XXI, una nació pot ser autàrquica, uh-huh, és d'un deliri.
O és que no s'ha de plantejar a Europa, per exemple, termes tan importants o problemes tan importants com tota la qüestió de la migració.
O sigui...
Què està passant, el que està passant.
Exacte. O sigui, i si Europa, originalment, per exemple, que busca guanyar autonomia respecte als altres països... Més tal com està la qüestió amb l'aquaducte, amb els aductes, amb el Nord Stream rebentat, amb tot el tema del comerç pel sud-est trencat, els problemes amb l'OTAN, els problemes amb els Estats Units, que té el pollo... O sigui, com donen aquest món, aquest mapa global, què passa? Busquen autonomia, i per això també s'implanten les polítiques agrònomes que s'implanten. Si la gent no s'ha d'oblidar. O sigui, com, si es pensa Europa com a bloc autònom, les parts han de servir al territori.
Sí.
Per això s'implanta la política agrònoma que s'implanta. Clar, nosaltres estem en contra d'Europa, que em sembla molt legítim i molt vàlid, però hem de ser també conscients del terreny en el qual juguem, perquè estem obligats... El gran tema d'Europa és que està obligada a jugar un joc de forces al qual no pot guanyar mai, uh-huh, però tampoc pot parar. O sigui, no pot parar de participar. Hi ha una tensió molt forta en la qual tu no et pots emancipar dels Estats Units, dels seus interessos econòmics, no pots sortir-te'n d'allà perquè no tens, bàsicament, força militar, i estàs al mig del món i tens mil franges obertes, o sigui, et pots entrar per tot arreu, uh-huh, però al mateix temps necessites autonomia. Llavors hi ha una línia de tensió aquí molt problemàtica que has d'intentar convèncer la gent a nivell ideològic i crear un sentiment europeu, un sentiment que, sobretot a la gent del sud, també perquè hi ha dues Europes. Hi ha l'Europa del nord i l'Europa del sud, no? On es perpetua aquesta relació d'opressió, que és la mateixa que el nord global amb el sud global.
Precisament, Leo, l'altre dia, i estic entrant molt en més qüestions polítiques que filosòfiques, que també tenen a veure entre
tenen
si,
molt a veure,
eh?
Tenen molt a veure.
Però l'altre dia veia la repartició... No m'havia fixat mai, ho reconec, no m'havia fixat mai en el repartiment d'escons dins el Parlament Europeu. Jo entenc que hi hagi potències... És que, clar, ara no ho veieu a casa, però el Leo té una mirada a vegades que quan comença... S'espera que acabi per fotre... Bé, en fi, veurem per on em ve. Mirava el repartiment d'escons i jo puc entendre que hi ha potències majors i menors, uh-huh, en un sistema com l'europeu. També hi ha Estats Units, estats amb més poder que altres.
Sí,
i
sí.
Ja està.
És el clau.
El que no sabia jo era que la diferència... d'escons al Parlament Europeu entre l'estat alemany i l'estat espanyol, per exemple, era molt notable.
Molt.
Però molt notable.
Molt.
Per tant, les decisions no les pren Europa.
No. Les pren els interessos econòmics dels països amb el PIB alt.
Val.
És una unió econòmica. Per això és com... És una qüestió de PIB, final. Punto. Per això mateix, quan Alemanya... baixa un 0,25% el creixement anual, de cop tota Europa entra en crisi. I el Banc Central Europeu canvia els tipus d'interès, quan aquí l'economia va com un coet, segons el senyor Sánchez. Vull dir, que és interessant, i llavors també està bé com parlar d'això, perquè, uh-huh, mira, si Europa és una unió econòmica, podem discutir si és estratègicament interessant o no. Uh-huh. Però que no ens facin aquest exercici d'ocultació i ens venguin la moto... amb una idea cultural d'una cosa que no és cultural.
Yeah.
On hi ha una clara jerarquia. Després podem entrar en si és interessant per nosaltres ocupar el lloc baix d'aquesta jerarquia a canvi d'estar en aquest mecanisme, uh-huh, però que no es vengui aquesta idea de tots els europeus són iguals, ens uneix una gran idea de llibertat, de fraternitat, com la nova il·lustració, una idea de cultura, una idea d'universitat, on tots som ciutadans i podem viatjar entre aquí i fem l'Interrail.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Clar, després, qui ve aquí a pixar-se al carrer? Quin és el ciutadà que ve a quina ciutat a pixar-se al carrer? No? Això és Europa, també, eh? Lloret de Mar és l'exemple perfecte del que és Europa.
Sí?
Sí. Per nosaltres, sí, per desgràcia. Vull dir, que hem de... O sigui, un país renegat a un sector terciari, no?, de serveis, allà, bueno...
Jo, però... Parlant de renecs, fem-ho la inversa, també. Alguna cosa positiva deu tenir Europa des de la seva construcció? Que és el que dèiem, per no semblar aquí que estem postulant...
Clar, saps? O sigui, coses interessants d'Europa. Bueno, és innegable, no?, que... Jo sempre, en aquest sentit, sempre penso en la teoria crítica, no?, amb Horkheimer, amb Adorno, amb Habermas, a vegades, inclús amb Michel Foucault, que diuen... Nosaltres critiquem la idea d'Europa, critiquem la idea d'Occident, critiquem tota aquesta tradició que ens ha portat aquesta misèria, però al mateix temps no podem renegar de ser il·lustrats. És a dir, no podem anar a una era precrítica abans del criticisme de la il·lustració. Això és el que diu sempre Foucault. Vull dir, hem de ser crítics amb la idea de subjecte, hem de ser crítics amb la idea d'Europa, però no podem negar el llegat de la il·lustració. Hem de fer un llegat crític de la tradició europea. Però no podem anar enrere. O sigui, la il·lustració, diguéssim, amb les seves... O sigui, hem de assenyalar les foscors d'aquella falsa il·luminària, però alhora és el nostre llegat, no? I és la nostra condició de possibilitat de la nostra emancipació. Això és molt interessant. Vull dir, aquesta democràcia més o menys liberal europea és la condició de possibilitat de la futura emancipació per nosaltres. Uh-huh. És a dir, aquests valors il·lustrats europeus ens els hem de prendre en sèrio per emancipar-nos. Això sempre m'agrada als pares d'allà i la Fundació dels Estats Units. Uh-huh. O sigui, com aquesta la medalla que tenia de moneda del Jefferson, que posava, que eren molt cristians, que deia com obediència a Déu... I com és el contrari d'obediència?
Desobediència.
Desobediència a qualsevol tirà. Uh-huh. Vull dir, com aquesta idea d'aquesta democràcia radical, que és un valor il·lustrat al final, no?, que podríem recollir nosaltres, diguéssim. Això és la part bona.
Les he preguntat què és Europa? Uh-huh. D'on ve la idea d'Europa? Com neix Europa? Però cap on va Europa?
Europa, jo crec... No ho sé, d'acord?
Ara t'he posat la bola de vidre, que si els politòlegs normalment em diuen no tenim bola de vidre, imagina't els filòsofs.
Bueno, potser tenim alguna cosa més a dir que ells.
Sí? Pam! Pam!
Bueno, no ho sé, no ho sé. Això que, no, que cadascú s'agafi com vulgui. Europa és un tema que parlo molt amb amics, a més. És un monstre ferit de mort. No? Europa ha de morir. Però què passa?
És una mica...
La decadència...
Pot ser que et posis una mica Nietzsche, en aquest sentit?
Ha de morir perquè neixi alguna cosa millor. Però el que ens preocupa és... Roma va estar quasi 1000 anys morint. O sigui, quan agafem la Roma bizantina, centenars d'anys de decadència.
Yeah.
No? O sigui, com... Un monstre pot tardar molt en agonitzar. I el que realment ens preocupa és que potser abans de morir s'ho carrega tot. No? Vull dir, perquè quan Europa comença a entrar en decadència, els feixismes s'han... Perquè la gran decadència europea és a principis del segle XX. Uh-huh. I el resultat és l'auge de tots els totalitarismes. Vull dir, aquest és el fantasma europeu, no, diguéssim. Uh-huh. Vull dir que... Que jo espero que sigui un monstre ferit de mort perquè neixi algo maco. Però veurem què passa.
Veurem què passa. Veurem què passa, sobretot el 9 de juny. N'has a votar?
No. No crec, no ho sé.
Hòstia, m'interessa treure una música, que ho farem més llarg, això.
Ara m'ha interessat molt això.
És un tema jugoso, eh, que diuen.
Em deixes ser populista?
Sí, 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 ja et dono un permís.
Perquè saps per on aniré, oi?
Suposo que sí, però dispara.
Val. És a dir, tu em planteges una sèrie de dubtes i sobretot crítiques sobre què és Europa, l'europeïcitat, i sobretot cap on, els perills de cap a on es pot encaminar Europa. Però malgrat això, tu dius, no, jo no hi participo.
No, perquè la idea és...
Però no és molt fàcil.
M'agradaria fer diversos recordatoris.
Vinga.
Ràpids i curts, perquè ja ens fan fora d'aquí. El feixisme no s'atura votant, això primer de tot. El feixisme no s'atura, s'extermina. Vull dir, tinguem molt clar això. O sigui, això dels cordons sanitaris és un deliri democràtic. Val? Vull dir, tinguem molt clar que la democràcia liberal serveix per perpetuar la democràcia liberal. I ja. Vull dir, ni tan sols la socialdemocràcia clàssica, que ja era problemàtica, estem molt lluny de la socialdemocràcia de principis del segle XX. Molt lluny, molt lluny. Vull dir, i allò ja era problemàtic, però d'avui en dia ja és una broma. Vull dir, en aquest sentit, si volem fer alguna cosa, la solució no és votar les eleccions europees. És, per mi, és igual de respectable fer-ho que no fer-ho.
Però no et parlo, només de l'extrema dreta.
Ja. Però...
Parlo de participar... et parlo de participar en un procés de decisió que formarà un Parlament que pren decisions que entren de forma directa a la nostra vida com a ciutadans europeus.
Tu creus? Tu t'ho creus, això?
Ho hem vist amb els pagesos?
Però en última instància... Sí, vale, poden haver-hi canvis, A o B, més o menys. Però el que digui el Fons Monetari Internacional va a missa, el que digui el Banc Central Europeu va a missa, i punt. I si de cop als Estats Units li diu... Pues ja està. Vull dir, és igual que quan es va votar entrar a l'OTAN o no, que tothom, el referèndum va sortir que no i vam entrar igual. Vull dir, podem criticar la legitimitat després d'aquestes coses, no? Però al final... Vale, es parla català, és oficial el català al Parlament Europeu? Pregunto, eh?
Leo, fes el que et doni la gana. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Els llums s'apaguen i és quan jo et conec. I a fora el temps ha perdut la batalla. Els llums s'apaguen i és quan jo et conec. I a fora el temps ha oblidat per què lluitava. Si el teu nom no em fes pessigot.
Trenta-nou minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, Una llum tímida és la novel·la de l'èxit teatral del mateix títol creada per Àfrica Alonso. Un èxit inspirat en una història real que ens trasllada als últims 15 anys del franquisme, a l'escola i a la societat de l'època. Una novel·la colpidora sobre la força de l'amor en temps d'opressió, que és també un homenatge a dues dones que van haver d'encaixar en el que la societat esperava d'elles, tot i la seva voluntat de viure en llibertat i sense complexos. Una llum tímida és un musical que porta 4 temporades passant pels escenaris de Barcelona, Madrid i València, i que a partir d'ara també podeu trobar en format novel·la. Avui, per parlar-ne de tot plegat, ens visita la caravana la seva creadora, l'Àfrica Alonso. Àfrica, què tal? Molt bon dia, gràcies.
Hola.
Per ser amb vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Mm.
parlar-te. No sabia començar, ni sabia que la vida em donaria dies com recordar.
Àfrica, jo recordo que quan vau estar ja al Teatre Condal de Barcelona... Vas venir... Vau venir les dues.
Sí, va venir la Júlia.
Exacte, vau venir les dues a parlar d'aquest musical, d'una llum tímida, i la primera pregunta que em va sortir de les entranyes va ser ens voleu destrossar una mica la vida com a espectadors o com va? Perquè recordo plorar i plorar molt en el musical Una llum tímida. A la novel·la també ens vols destrossar una miqueta la vida.
A la novel·la acabo de destrossar-nos allà del
que
tot. No, la novel·la, clar, imagina't, és l'obra, però per mil, no? En el sentit que m'ha donat per explayar-me molt més i arribar molt més lluny amb l'univers de la Isabel i la Carmen. Així que sí, si amb la funció et vas emocionar o t'emocionaves, amb la novel·la... No has començat?
No he començat. Ostres.
Mira, jo pensava, amb lo fan que recordava que eres, que hauries començat. No, no, a veure què et sembla.
Tinc pendent, però... La llegirem. Per tant, per què calia, Àfrica, una novel·la del musical que vas crear? Que recordem, parteix d'una història real.
Sí. Mira, jo el fet d'interpretar la Isabel, un dels personatges protagonistes, tenia ja moltes intuïcions sobre com era ella, però que necessitava explorar-les més. És a dir, necessitava conèixer el personatge millor després d'haver-lo interpretat, no? I amb la Carmen, doncs encara més. Com no l'interpretava, doncs encara el volia conèixer més. I em va sorgir també la necessitat d'investigar una mica més sobre la història real, saps? Això que dius que està inspirat en la Isabel i la Carmen reals, que són dues mestres que van viure al País Valencià. I aleshores, mira, sort que ho vaig fer, perquè ha estat un procés espectacular.
Quina és la clau perquè una llum tímida, perquè una història així tan colpidora tingui tant èxit als teatres, ara amb novel·la, i després et preguntaré.
Doncs mira, no ho sé, perquè no ho hem tingut fàcil, vull dir-te, que no ha sigut una cosa, no ha sigut una qüestió de sort, ni ha sigut una qüestió d'això, de trobar-te el camí fet en absolut. O sigui, això ho tinc clar, de fet... diguéssim que tirar endavant la funció ha estat i continua sent un repte molt fort. Així que sé que és gràcies a les fans, no? L'altre dia a la presentació de la novel·la, de fet, ho agraïa, dic... l'obra a qui primer va tocar va ser el col·lectiu LGTBIQ+. Ara ja s'ha estès, diguéssim, i a la funció ve tothom i ve de tot, no? Diguéssim, però al principi va ser molt la insistència de les dones principalment i persones així de, diguéssim, minories que deien és que volem històries que parlin de nosaltres, aquesta ho fa, ens representa, per tant, doncs, no, repetim 5-6 vegades, si aneu fora, us seguim, si aneu a Madrid, venim a Madrid, i això, clar, és una manta, no?, que et cobreix i que ha fet que la llum no s'apagui en, doncs això, 4 anys que portem.
Ara m'ho deies, no ho hem tingut fàcil amb una llum tímida. Per què costa tant en aquest país tirar musicals de creació pròpia?
No ho sé, és una pena. O sigui, tot el que sigui cultura, diguéssim, costa molt. És que podríem fer un podcast sencer parlant sobre... Però saps què passa? Que estic en un moment tan positiu que ara si em poso a parlar, diguéssim, de les dificultats que m'he trobat que ens hem trobat...
T'hi fotré en el fangar i em perdonaràs, però...
I jo no entraré, ja veuràs. No et donaré un titular.
No, però és que em fa molta ràbia que es facin coses tan espectaculars que em sembla molt bé que es facin, com el Rei León, que porta no sé quantes mil temporades a Madrid i que funcioni i que estigui... Està molt bé.
Sí.
Està molt bé. Però estic que es doni veu també...
Sí.
A històries nostres, a històries d'aquí, a històries que parlen de nosaltres, de qui som.
Sí, sí.
No?
Jo ho estàs dient tot tu, et deixaré que ho diguis.
Perdó.
No, però és que és cert. O sigui, jo hi penso en tot, o sigui, en la quantitat d'artistes que he conegut, amb els quals i les quals he estudiat a l'Institut del Teatre, les poques oportunitats que hi ha, lo endogàmic que és tot aquí. Hi ha portes de molts teatres que haurien d'estar molt més obertes, no? O sigui, jo penso, si haguéssim tingut l'oportunitat de, per exemple, anar a un teatre públic i ensenyar aquesta funció en el moment en què l'estàvem creant i hi haguéssim entrat en un circuit públic, doncs segurament hauria estat tot molt més fàcil, no hauríem patit per tantes coses, no hauríem viscut tants conflictes, no? O sigui, moltes coses que penses i sí, però jo no vull quedar-me, diguéssim, en aquesta cosa victimista, però per mi, saps? Perquè no vull. Però clar, que ens podríem... fer molts plantejaments de com funciona aquí la cultura.
Escolta, de moment, contentíssims que tenim novel·la. Si no vaig errat, ara esteu fent l'última temporada del Teatre Condal, que s'acaba ja, el 27 de maig. El llibre és una manera també de tancar etapa?
Sí, i d'obrir-ne una altra. O sigui, és una manera també de no haver de posar-hi el cos. Saps que jo m'he fatigat molt aquests 4 anys d'estar sempre tirant del carro, no? Perquè, o sigui, amb el teatre passa una cosa, que és tu veus sempre la meitat del pastís, no? O sigui, com a públic, vull dir-te, veus la meitat. I sempre penso, de quina manera tan diferent valoraríem les obres de teatre si sabéssim tot el procés? O sigui, s'hauria de fer una obra de teatre de cada procés de cada obra, no? Per mi, jo, l'admiració que sento per la gent que tira endavant projectes, que genera coses, és immensa. O sigui, a partir d'ara, diguéssim, perquè després la gent et pot caure millor i pitjor, tots tenim afinitats i coses amb les que estem no d'acord, amb aquest procés m'he trobat amb molta gent, amb la que... Però jo, la gent que genera, que té un projecte, que el tira endavant, tant sigui col·lectivament com individualment, jo em trec el barret.
I una, si em permets la reflexió d'Àfrica, no hi ha entrevista musical en aquest sentit que faci que no digui... Amb el teatre ho faig menys i m'he d'acostumar a fer-ho més poder, però no hi ha entrevista musical que digui, hòstia, és que normalment comprem el disc, traiem aquell celofan que costa tant de treure, posem el disc, gaudim de la música, hem pagat uns dinerets per poder gaudir d'aquella música i ni pensem en el que ha costat allò, que ja segurament és un any de producció, postproducció, etcètera, etcètera.
Totes les coses costa moltíssim fer-les i aleshores passa que també la satisfacció després es queda molt curta per això, no? O sigui, dius, ostres, ara ja està fet. I aleshores amb la novel·la...
Què t'ha costat de fer d'aquí?
Què m'ha costat? Mira, doncs jo penso que... He reflexionat molt sobre això, que jo que faig teatre, que soc intèrpret i que estic acostumada a fer teatre, les coses són molt immediates. Dintre de tot, hem parlat de que hi ha un procés llarg, però al final és això, passa relativament ràpid, no? Assages i estrenes. Amb el llibre, el tema de tenir-lo al forn tant de temps, o sigui, el tema de... El meu úter ja rebentava. No era... És que la gent es preguntava, què estàs fent durant aquests 2 anys? On estàs? Que et veiem a un poble rodejat i de iaios i de iaies. I què estàs fent allà? I jo, espera't, no? Falta poc, no? I aleshores, el fet de no poder ensenyar, que els artistes estem tan acostumats a ensenyar tot el que fem constantment, a mi em creava molta... Ja sé que m'estaves preguntant probablement sobre l'escriptura, però jo, mira, penso que el que més m'ha costat ha estat l'espera, saps? I ara penso, ostres, tindria moltes ganes d'escriure, per exemple, una trilogia, però perdria el cap amb aquesta cosa de, saps, de llarg termini...
Dona
de...
aquesta història per una trilogia?
Ah, no, jo pensava en altres històries.
Ah, val,
confia
val,
en mi, que jo puc escriure de tot. Però...
Ara t'estàs pensant ser novel·lista, també?
No, m'estic pensant, no, em sembla que ho he decidit.
Ja sí?
Sí, jo vull que d'actriu m'agafin per fer coses d'altra gent, que això serà per mi com unes vacances després d'això, i després jo vull escriure.
Sí?
És que, clar, no m'has llegit encara. Tu penses que això és l'obra novel·lada i això és una història de cap, bueno, amb cap i peus, diguéssim.
Val, anem aquí, sense spoilers.
Buf, ja veuràs.
Clar, bueno.
És molt complicat amb aquesta història no fer spoilers.
Què què hi trobarem a la novel·la que no trobem al musical? Per tota la gent que ja hem vist el musical.
Val. Jo crec que el musical és com un 20% a nivell d'història del que després ha acabat sent la novel·la. Clar, m'ha donat per fer-les grans, per fer-les petites, no? Hi ha els flashbacks de les infàncies de la Isabel i la Carmen que expliquen per què són com són. Hi ha molts personatges nous molt xulos, dels quals n'estic molt enamorada, molt, i que ara les presentacions de la novel·la sempre espero a veure què en pensen de l'Antonieta, què en pensen de la Patro... Que... O sigui, molts personatges nous que alimenten molt bé l'univers de la Isabel i la Carmen, i una cosa... Veuràs que cada capítol va de la Isabel a la Carmen, no? Llavors veus les coses que van vivint des del punt de vista d'una, des del punt de vista de l'altra, des del punt de vista d'una i de l'altra, no? I hi ha tot això, o sigui, hi ha tota una vida. Hi ha també molta poesia. Jo penso que és una prosa molt, molt poètica i que jo és que he llegit molta poesia i jo sóc molt de... I és que hi ha moltes coses. I hi ha un final una mica diferent al que has vist a la funció. Ara ja tens ganes de llegir això està bé.
Mira, tinc ganes de llegir això i tinc ganes de repetir la funció aquests dies que us queden al teatre.
Sembla que va estar,
al Teatre Condal.
No queden 5 entrades, literalment. O sigui, avui fem funció i he vist que això, quedaven potser 10, és que ara ja no ho sé, perquè clar, ja no ho he mirat. Però, i després el dia 27, que serà l'última, que no sé com la farem, ens haureu de recollir del terra, ja t'ho dic, perquè això serà duríssim.
Sí,
La Júlia Jové, o sigui, cada vegada que ens veiem...
Perquè teniu molt clar que no, això no torna.
tenim molt clar que aquesta producció, no, aquesta producció dorm, després no sabem què pot passar, però l'Una llum tímida, com ara s'ha conegut i com es coneix, ho tanquem ara, ha estat un procés llarg, tenim ganes d'altres projectes i val. Jo penso que ja ha quedat en la gent. I per això ara, doncs això, la novel·la continuarà el camí, saps?
Deixa'm posar la puteta, perquè això ha estat teatre musical, això ha estat novel·la... Pel·lícula?
I si vol produir algú la pel·lícula, o sigui, jo sempre tinc l'esperança que això passarà.
Sí? Estem en ello? Ha sorgit alguna cosa?
No.
Tenim algun indici? És que m'estàs rient. Saps què passa?
Escolta, estic rient perquè m'estàs parlant d'una cosa molt xula, que és fer una pel·lícula d'aquesta història. Tant de bo passés. O sigui, tant de bo, està. No, tant de bo. I altres formats, escolta. No?
Documental, per exemple.
El documental ja l'hem fet. Ah, el documental ja existeix. Existeix un documental sobre la història real.
Existeix documental, eh?
I tant. El vam presentar a la presentació de la novel·la, diguéssim, vam fer documental, concert, i sí, el docu el mateix, ara és responsabilitat d'alguna productora potent que tingui molts més diners dels que jo tinc per diguéssim, produir el documental de forma i que estigui públic a les plataformes.
Per si algú cau de la figuera, estem parlant amb Àfrica Alonso, creadora del musical Una llum tímida, que ara s'ha convertit en novel·la, un musical on hem vist, i una novel·la on llegim, una de les protagonistes, per exemple, que la tancant amb un psiquiàtric per homosexual. D'això fa 70 anys. D'aquesta història, que parteix d'una història real, en fa 70 anys. Hem evolucionat molt amb aquestes qüestions?
A veure, et corregiré, perquè la notícia que jo vaig llegir, que parlava de les mestres, que portaven 20 anys juntes i visquem tot això, és sí. De l'any 98.
Val.
Anava a dir-te, ma germana va néixer el 98 i no té 70 anys. Sí, vull dir-te, però és veritat que, diguéssim, elles parteixen dels anys 60 i... No, perquè a mi és una cosa...
Aquí volia anar,
sí. És del que, des de la més humilitat, vull dir-te que jo vaig rebre aquesta... O sigui, em va arribar aquesta notícia i el primer que m'ha cridat l'atenció és que era de l'any 98. Dic, naixia la Rita, la meva germana, dic, això no fa tant, això podria ser doncs, la història de la meva àvia o la història de la meva tieta o la història de... I això és una de les coses que més em va impactar, que és... persones que han patit el feixisme i el franquisme a la seva pròpia pell, però que en viuen les conseqüències com...
El ralentí.
Exacte.
Sí, sí.
En el seu futur i en el meu present d'ara, no? Mm-hmm. I això és el que a mi més em va emocionar, explicar històries que estaven ara tenint conseqüències, no? Però estaves parlant i ara, veus, t'he desviat la pregunta.
Som on érem?
No, però és molt fàcil tornar-hi. O sigui, som en un moment en què és molt fàcil i està... És que és el que dic, els drets no s'han de donar mai per aconseguits i per fets. Uh-huh. I crec que això està... Bueno, que ara ho veiem, que jo quan estava a l'escola el franquisme semblava una cosa com molt, molt propera als dinosaures. Saps el que et vull dir? Ui, que lluny això, no? I ara em sembla que quan s'estudia a classe deu ser una cosa més... que sembli com més actual.
Uh-huh. Projectes. Què tens?
Escolta, acabo d'acabar aquest. O sigui, deixa'm gaudir-lo, per favor. No, projectes és, ja t'ho dic, o sigui, convèncer algú perquè em doni un paper d'actriu i fer... O sigui, i si fos una comèdia seria meravellós, no? Com una mica... Uh-huh. I tinc altres històries pensades per començar. Sí, vale. Sí. Això seria el projecte. I ser feliç, emborratxar-me molt a l'estiu. O sigui, això és principal projecte.
Que ja et toca, eh?
Mojito és...
Serà el teu primer estiu de
clar,
vacances?
És que, clar, o sigui, la gent no és conscient que jo ara... O sigui, envio el fill a l'internat, o sigui, una llum tímida, diguéssim. O sigui, la producció... eren les meves 24, 25 hores del dia, uh-huh. Quasi, saps? I ara pues, vindrà l'abisme i ja tinc ganes que vingui l'abisme, de no tenir la producció cada dia present.
Aviam, abans la... Giró, què tal?
Hola.
Abans has posat una música.
Sí, està tot preparat.
Sí, la tenim,
està
aquesta
tot,
música?
Està tot preparat. Fem una cosa, tu no diguis res.
Val.
Que l'escoltin els oients i que l'escolti l'Àfrica, que jo crec que l'agafarà per sorpresa.
Val,
tu poseu
val,
volum,
val.
Àfrica.
Jo poso, sí.
Sí, sí, sí.
I després
i
ho comentem
tot.
Sí.
Va. Que riem de la cara que acaba de posar Àfrica Alonso ara mateix, eh?
Àfrica!
Però puja-la, que és preciosa.
Ai,
puja-la.
Que siempre que se lejos sea contigo, amor.
T'emociones, Àfrica?
Jo sí que m'emociono. Jo ja em sé la lletra, eh?
Al matí ens hem emocionat.
na, 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 na.
Ostres, que fort.
A veure, explica-ho per tothom que ens està escoltant. Doncs sobre aquesta cançó, nosaltres ho sabem, jo he de dir que ha caigut llagrimeta a les 8 del matí d'aquest dimarts dilluns. Explica-ho per tothom, que és preciós.
Ostres, mira, ara fa un any d'aquesta cançó, just al maig, es va casar el meu germà. Tinc un germà que viu molt lluny, allà a Singapur. I es va casar allà amb la seva dona, que és xinesa, meravellosa, la Lei, i vam anar tota la família, inclosa la iaia, que
crec
que
és... ballant, eh?
Heu vist a la meva àvia ballant, això li fa una vergonya. Diu, África, voy a missa, y me vienen las señoras y me dicen que me han visto bailando. ¿Dónde me han visto bailando? No cuelgues cosas mías. I jo, però abuela, no, que sales entre mucha gente.
No, no, a veure, en defensa de la teva àvia diré que té uns quants primers plans ballant i donant-ho tot, eh? O sigui, jo estic amb la teva àvia. Però com no es diu la teva àvia?
La meva àvia es diu Blanca.
Blanca, tu té la raó.
Sí, sí, no, no, i allà, bueno, fa pixa, això. I li vaig composar una cançó al meu germà. Li vaig preguntar a la Lei, dic, el meu germà és un hetero, no m'explica res, no m'explica com us vau conèixer, òbviament, no parla dels seus sentiments. Dic, explica-m'ho tu, perquè, clar, viuen a l'altra punta del món, no? I és allò que, hòstia, trobes a faltar eternament a la família que viu lluny. I m'ho va explicar, well, so... No, amb el seu anglès, que em va explicar com es coneixien i aleshores vaig escriure aquesta cançó que parla de la seva història d'amor, que barreja les dues llengües. I la meva família, doncs, els hi vaig posar tots a l'avió i, bueno, és que l'avió de camí a Singapur.
Un drama, no?
Tots allà, ballant. I la vaig cantar, doncs, en directe. Aquesta cosa que... Vull dir que la meva germana és metgessa i és molt útil a la família, jo sóc absolutament inútil a nivell de... Però puc fer una cançó.
Ara, com... Ama, que emocioni.
Puc fer una cançó.
Exacte.
No posa la banda sonora d'un avió, m'explico. Ja,
mira, com que ara em deies, el meu camí és ser escriptora.
Sí.
Mentrestant m'ho passaré bé amb un hobby feina, si ho podem dir així.
No, no, abans no venia el mojito estiu.
Exacte.
Si, no et passis aquesta fase, si us plau. Eh?
Espera't, que arribarà.
Si no te la saltes.
Que sé, actriu. I no t'he preguntat per la música, perquè la música del musical d'Una llum tímida és tota teva.
És meva i de l'Andrea Puig.
Val. I el que estem sentint també és teu.
Sí.
Això és 100% teu.
Sí, sí. Això, aquesta cançó és meva dintre... O sigui, jo escolto les melodies al meu cap i aquí l'Helena de producció d'Una llum tímida, l'Helena Gràcia, em va fer el piano, vam anar a un estudi i el vam gravar. I jo pensava, és que la cara del meu germà, només vull veure la cara del meu germà sent el centre d'atenció, perquè clar, el seu casament ho ha de ser sí o sí, no? I ostres, em fa molta gràcia que l'haguem posada. De debò, sou uns romàntics, aquí.
No us esperau.
Jo aquest matí, de debò, els hi he dit, eren les 8 del matí, dic, necessito que expliqui aquesta història d'amor.
No, perquè el món de la música, què? L'explorarem o no?
Jo l'he explorat molt, escolta, jo he treballat, he fet orquestra...
Dic, o sigui, que jo a l'Àfrica li vaig fotent feina,
però jo és el que t'anava a dir, això, i què faràs? I obriràs un forn de pa? Clar. Perquè, clar, volíem saber com et queda,
és
malament.
Que sí, sí, i la ceràmica, se't dona bé a Àfrica? I has pensat de cuidar? És que, de la pobra, que vol fer mojitos, tio.
Punyeteres, no, a part d'això, res se'm dona bé. No, no, noves històries.
Ell, comença-li a preguntar a ell, tu la música, i també canta, de
jo
tant en tant,
Joan. Aquí a la ràdio, eh? A tu també cantes?
Sí, 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 sí que cantes, no diguis que no. Cantes a la dutxa i de tant en tant amb el micròfon.
Sí, el karaoke.
Doncs no sé, altres coses.
Escolta, ens queda un minut i mig, què fem?
Sí, no, si les meves preguntes incòmodes era, literalment, Àfrica, digue'ns el secret per fer tantes coses i fer-les tan bé com cantar aquesta cançó.
Ai, és que no ho sé. O sigui, no tenir temps i, sobretot, fer les coses que t'emocionen a tu. Jo sempre dic, jo vaig escriure l'obra de teatre que volia que m'emocionés i ja està. I ho vaig fer, perdó, és que m'he distret perquè és una pregunta... O sigui, m'heu posat la cançó del meu germà i m'he...
I ja està, eh? Mira, no, fem una cosa. Fem una cosa.
Com es diu el teu germà?
Lucas. Em matarà, o sigui, bueno, sort que no ho escolta, perquè...
Fem una cosa. No ho dic jo. Una llum tímida, estremeïdora, matisada, arriscada, ens porta a una banda de la història que no se'ns havia explicat fins ara. Belolit. África Alonso, moltíssimes gràcies per portar-nos a aquesta banda de història. Quedem així amb aquesta cançó que ens emociona a tots.
Perfecte.
Va.